Dora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Passant dos minuts a dos quarts de nou del vespre, què tal com esteu? Hola Catalunya, hola Andorra, benvinguts un dia més al Bàsquet al Dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Divendres 13 de setembre de 2013, dia en el que els integrants de la selecció espanyola de bàsquet segueixen amb el seu dia de descans i bé què fan, pensant en el que els queda per disputar de la segona fase d'aquest Eurobàsquet, i és que sabent que encara queden dos partits per jugar ara mateix i després de la derrota d'ahir davant Grècia, més les victòries de Croàcia i Eslovènia, l'equip d'Orenga estaria eliminat ara mateix dels quarts de final. Ara mateix la selecció espanyola, cinquena classificada del seu grup F, de que baixi la segona fase, faria les maletes i cap a casa. El que els separa de l'eliminació són els dos partits que els resten per jugar demà a 6:15 de la tarda davant la desconeguda i sorprenent selecció de Finlàndia i dilluns mateixa hora contra Itàlia. Juan Antonio Orenga, però, fa una crida a la calma.
Lo que no puedes hacer es en una situación como esta rasgarte las vestiduras, decir que desastre, vale, ha pasado, ya lo hemos vivido otras veces, bueno, pues vamos a cuál es qué podemos hacer, no qué hubiéramos podido hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para seguir adelante? ¿Qué podemos hacer? Pues
doncs ara ja sí que el comodí ha desaparegut i a partir de demà tot el que li queda a la selecció per endavant són finals. Depèn d'ells el arribar el més lluny possible, l'objectiu a curt termini, derrotar demà a Finlàndia, selecció coneguda com els ramats de llops, amb més de 1.000 aficionats a les grades, i a llarg termini l'objectiu fer història sumant o intentant sumar el tercer Eurobàsquet consecutiu. Passen 4 minuts a 9:15 del vespre, comencem. Amb Mario Ramírez al control tècnic, Xavi Pagant a la producció, a la meva esquerra, Xavi Oltra. Què tal, Xavi? Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Us parla Òscar Merino, el dia en el que tot d'una saludarem a Adrià Santasusagna, que el tenim al centre de Manresa, al Teatre Cursal, per ser més exactes, on des de les 8 del vespre s'està donant a terme la presentació oficial de la plantilla 2013-2014 de la Bruixa d'Or, i nosaltres doncs no hem volgut faltar a la cita. Anirem cap al Bages. Tot d'una, abans hem de repassar els noms propis de la jornada. I comencem per José Manuel Calderón.
El base extremeny ha comparegut avui davant els mitjans per reconèixer que la selecció espanyola ja no es pot permetre més ensopegades.
Realmente no, yo he dicho lo del comodín por ponerle una excusa. O sea, realmente a mí me hubiera gustado ganar los tres partidos, ¿no? Y no pensar en ese comodín.
Lituània.
Ha guanyat i eliminat aquesta tarda a Bèlgica l'Eurobàsquet. Tres jugadors han estat per sobre dels 12 punts. Motiejunas, Kuzmiskans i Balanchunas, que a més ha agafat 10 rebots.
Pojeter.
El base americà amb passaport ucraïnià amb 20 punts i 4 assistències ha estat clau en la sorprenent victòria del seu equip sobre Sèrbia.
Un altre nom, Achelampe.
Doncs el pivot de Polònia, ja eliminada de l'Eurobàsquet, treballa des d'avui en camp amb el Barça. Podria debutar demà en partit amistós contra la Bruixa d'Or.
Sergei Gladir.
El Fuenlabrada espera tancar la seva plantilla amb la renovació del jugador que segueix disputant l'Eurobàsquet amb la selecció d'Ucraïna. És el màxim anotador i rebotejador de l'equip.
Bogdan Tanjevic.
Després d'un llarg període al capdavant de la selecció turca, Bogdan Tanjevic diu adeu. Tanjevic deixa el càrrec després del desastre a Eslovènia, on Turquia no ha aconseguit passar la primera fase.
Nicolás Loureiro.
El tècnic argentí resident a Canadà ha estat dues setmanes veient entrenaments dels equips de base del Joventut. El seu objectiu, prendre notes, filmar i parlar amb els entrenadors per aprofitar al màxim el seu temps a Badalona.
I Pau Gasol.
Després de 9 anys amb barba, el pivot dels Lakers ha decidit afaitar-se. Una aposta, diu, és una aposta.
Doncs ens hem quedat amb la incògnita de saber en què consistia aquesta aposta, perquè de moment doncs, poca cosa es sap, però vaja, una aposta és una aposta, com diu el propi Pau Gasol, i ha acabat doncs, afaitant-se aquesta barba. Jo m'he d'afaitar, la mantinc.
Estàs molt guapo, queda sí? Com estàs, Merino.
Jo et deixaria més barba, tu també.
Va, quan arribi l'hivern, una mica més modernet
i tal. Passa pas, poc a poc, no?
Sí.
Bueno, doncs el duet o el triplet de les barbes. A veure quanta gent es deixa barba en aquesta redacció, en aquest programa de Bàsquet al Dia. Doncs són els noms propis d'aquesta jornada d'avui, jornada en la que, sense perdre més temps, ens hem de desplaçar fins al centre neuràlgic de Manresa, on en aquests moments s'està duent a terme la presentació oficial de la plantilla 2013-2014 del conjunt del Bages, de la Bruixa d'Or, que és doncs, el nom del seu patrocinador principal. Marxem al Teatre Cursal de Manresa. Allà trobem un home de Bàsquet al Dia, Adrià Santasusagna. Què tal? Bon vespre.
Bon vespre, Òscar. Com estan?
Doncs sentim prou so d'ambient. Crec que en aquests instants s'estan duent a terme els parlaments, no?, de president, etcètera, personalitats d'aquest Manresa de la Bruixa d'Or.
Doncs exactament, la cerimònia ha de començar a les 8 del vespre, finalment per poc, que gairebé 10 minuts doncs, que ha començat aquest acte, un acte amb música molt ambient, com es pot escoltar, i d'aquesta altra presentació de la Bruixa d'Or 2013-2014. Es tracta d'un esdeveniment que ha estat obert a tothom, es fa aquí al Teatre Cursal de Manresa, el que és el Steven, per tant, tothom que passa per la secció de la Rambla de Feria de Tercer pot entrar i gaudir d'aquest acte. Tinc l'oportunitat de conèixer a poc els jugadors, han estat tota la tarda presents per fer-se fotografies, saludar també les mascotes, el que és el Gomet i la Bruixa d'Or aquest any, i també s'ha pogut fer el que se sap millor, que és jugar a bàsquet. Durant l'acte, doncs, el club també ha aprofitat l'ocasió de donar a conèixer públicament el nou disseny de la samarreta de la Bruixa d'Or per aquesta temporada.
Què tal el nou disseny? T'ha agradat o què?
A mi m'ha agradat. La primera equipació doncs, contempla amb aquests colors típics des que es va fundar doncs, el Manresa, que és el vermell i el blanc. La samarreta, diguéssim, que fa un bon edat, comença per la part superior vermell, es va regalant fins a blanc, fins al mig, el que és a la zona del tors, i es torna vermell doncs, a la part més inferior. Els pantalons són vermells, amb una franja lateral blanca. Tot això al mig, doncs, amb el nom de la Brusper, que és el patrocinador d'aquesta temporada de Bàsquet Manresa. La segona edició ens agafa precisament els colors d'aquesta Bruixa d'Or, que són el negre, i el color, que com diu el nom de la Bruixa d'Or. Mm-hmm.
Doncs aquesta és l'equipació que lluiran els jugadors de la plantilla CB de la Bruixa d'Or, Bàsquet Manresa aquesta temporada 2013-2014, Bàsquet al Dia, Ràdio Estel en directe des del Cursal de la capital del Bages, amb aquesta presentació avui del que serà la nova temporada del conjunt que entrena Borja Comenja. Crec que estàs acompanyat de protagonista, pot ser, Adrià?
Doncs, literalment el Gustav no el tenim, però ara mateix està parlant el que és el president de la Bruixa d'Or. Escoltem-lo.
El partit de dissabte a Sabadell.
Bé, doncs arriba amb certa dificultat el so del directe. Aplaudiments ara per el president del Manresa després del seu parlament, no, Adrià?
Doncs exacte, ara mateix al Parlament de Xavier Gabriel, del que és el president de la Bruixa d'or, un home molt aclamat en aquesta ciutat, doncs perquè ara mateix doncs, ha pogut salvar les dificultats econòmiques de Bàsquet Manresa i a partir del patrocini doncs, ha pogut subsistir. I ara mateix veiem com el president de Manresa, de la Bruixa, Vives, agafarà el micròfon i dirigirà les seves paraules doncs, als aficionats. Escoltem-lo.
És difícil per la institució.
Ho veiem emocionat, ara mateix no li surten les paraules, ho veiem molt emocionat, nerviós, aquest llibres, està a l'hora de plorar i l'afició que respon doncs, amb aquests crits de Manresa, Manresa, animant el president, perquè tothom sap que, doncs, que ha passat unes vegades difícils de donar-li que un avui, i ara sí, escoltem-lo.
Bueno, arriba amb certa dificultat, el so des de Manresa. De seguida tornem per tornar amb Adrià Santa Susana perquè ens pugui apropar algun protagonista. Seguim perquè tenim més veus, en aquest cas del món ACB. Ahir ens va quedar pendent escoltar la veu de Marcelinho Huertas amb aquesta pretemporada que està fent en camp el Barça. I ara sí, Xavi, podem sentir el base brasiler del Barça.
Doncs sí, seguint amb el bloc d'ACB d'aquesta pretemporada, com deies, podem sentir a Marcelinho Huertas, base del Barça, que ja s'ha incorporat a la disciplina blaugrana. Recordem que Brasil ha quedat fora del Mundial 2014 d'Espanya i que el base està amb els seus companys en camp, també com a Macia Lampe, que dèiem al principi del programa. El base diu això, atenció, sobre el seu estat de forma i el seu aterratge al Futbol Club Barcelona 2013-2014.
Bueno, primero físicamente me encuentro muy bien, al estar entrenando durante todo el verano y bueno, venir de jugar una competición, pues tengo, yo creo que buen ritmo para ya pues empezar a entrenar con los nuevos compañeros y siempre un reto, ¿no? Cuando hay incorporaciones nuevas y estar aquí en Andorra pues conociéndonos no solo dentro del campo y adaptándonos lo que decía Xavi tácticamente, porque bueno, cada año metemos cosas nuevas porque muchas de las cosas dependen de las características de los jugadores que tenemos, pero también pues haciendo equipo, ¿no? Aprovechando los ratos libres para bueno, conocerles un poquito más fuera de la pista y bueno, de momento las sensaciones son buenas. Los jugadores que no conocía, pues la verdad es que son muy buena gente y son muy abiertos, hay mucha libertad de conversación, lo que normalmente es difícil en un primer contacto y bueno, esperamos que los que vengan luego, pues cuando termine el europeo, pues puedan acoplarse de la mejor manera posible también, pero la verdad es que bueno, siempre ilusionante empezar una temporada con el Barça, donde es un equipo que sabes que siempre vas a estar luchando para ganar todo.
El jugador brasiler destaca per aquesta temporada que, un cop més, el més important serà saber adaptar-se al rol que tindrà dins l'equip.
Lo más importante es saber cuál es tu rol dentro del equipo, ¿no? Y no intentar hacer más ni menos de lo que puedes. Entonces, yo creo que las cosas que sé hacer bien, pues intentar mejorarlas. Las cosas que pues, no las hago tan bien, intentar mejorar al máximo y ayudar al equipo pues a ganar partidos y títulos, ¿no? Que es para lo que estamos aquí. Yo creo que cuando juegas en un equipo como el Barça, cualquier aspiración individual que tengas queda apartada y lo que tienes que pensar siempre es en el equipo, ¿no? Al final pues tus números, al final si piensas en eso cuando juegas en un equipo así, al final pues acabas fastidiando lo que es el bien del equipo y eso no significa nada cuando juegas en un equipo grande donde quieres ganar títulos.
I per cert, que demà la Bruixa d'Or juga el seu segon partit amistós d'aquesta pretemporada, serà a les 7 de la tarda al pavelló del nord de Sabadell i doncs serà justament contra o davant del Barça, en el tercer torneig de festa major de la ciutat del Vallès. L'equip de Xavi Pasqual jugarà el seu segon partit de pretemporada després de superar el Fiat Joventut 60-49 i l'equip de Borja Comenja, la Bruixa d'Or Manresa, també jugarà el seu segon partit després de guanyar en el primer al St. John's University per 96-84. Podem sentir Borja Comenja parlant del partit de demà contra el Barça. si podem sentir en directe el tall de Borja Comenja, l'entrenador de la Bruixa d'Or, Manresa, parlant d'aquest compromís de pretemporada. De demà, com diem, a les 7 de la tarda, doncs sembla que no podem sentir aquest tall. En tot cas, doncs, és el que disputaran demà aquests dos conjunts, seguint amb les seves diferents pretemporades. Estem pendents de poder tornar a Manresa per a veure si podem sentir algun protagonista en directe a Bàsquet al Dia d'aquesta presentació que s'està realitzant al centre, al Teatre Cursal, davant de prou aficionats, com sentíem abans a fons, amb la connexió amb el nostre company Adrià Santa Susana, doncs, amb els aplaudiments que sentíem doncs, després dels diferents parlaments. Fem una aturada quan passen dos minuts a tres quarts de nou del vespre i seguim endavant en aquest Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, Òscar Merino i Xavi Oltra. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. El primer cafè del dia, millor que sigui, intens. Ple d'actualitat, de veus expertes, d'energia i de positivisme. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, Mercè Raga, Sara Cruz i Ignasi Miranda presenten el primer cafè de Ràdio Estel, perquè el dia comenci amb ganes de ser un gran dia. El primer cafè, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, a Ràdio Estel.
Dotze minuts per les 9 del vespre, ara sí podem sentir a Borja Comenja, tècnic de la Bruixa d'Or Manresa, parlant de l'enfrontament de demà per a temporada davant del Barça.
El partit de dissabte a Sabadell contra el Barça és ja una senyal per nosaltres de que la pretemporada ja està prou avançada, és el primer partit que juguem contra un equip de la nostra lliga i bé, evidentment és un test que ens ve molt bé, amb aquesta, ja un cop finalitzada o la tercera setmana d'entrenaments. Amb pràcticament ja tota la plantilla com a mínim amb 6-7 sessions d'entrenament tots plegats i que ja ens comencem a conèixer i ja podem començar a dir que estem preparats per competir tots plegats i bé, tot repetir, el més important és que és un equip ja de la nostra lliga per primera vegada durant la pretemporada. Ara fa dies que no competim i aviam com ens trobem amb ritme de competició contra un equip de màxima dificultat i bé, un excel·lent test per treure conclusions de cara a preparar la propera setmana.
Tornem ara sí al Cursal, al Teatre Cèntric de Manresa. Tornem a connectar amb el company Adrià Santa Susagna, ara sí amb protagonista al costat, Adrià.
Doncs sí, tenim al costat a Salva Arco, el capità d'aquest Bruixa d'Or Manresa. Salva, bon vespre.
Hola, bona nit.
Com has vist aquesta presentació?
Bueno, la veritat que és un moment important de la temporada, no? És on s'uneix per primera vegada el nou equip amb l'afició i la veritat que molt emocionant, no? El lloc és ideal, la gent ha respost perfectament, ha vingut moltíssima gent i la veritat que molt contents.
Com esperes que sigui aquesta propera temporada aquí a l'Eliandesa?
Bueno, sobretot que patim una miqueta de l'any passat, no? L'any passat va ser una temporada molt difícil i aquest any sobretot doncs, hem d'intentar canviar una mica l'imatge que vam donar l'any passat, intentar fer-nos esforç a casa i donar, com deia, un rentat de cara, no? I ensenyar quin és el veritable bàsquet Manresa.
Hi ha hagut bastants fitxatges, com has vist en aquest inici de la temporada, diguéssim?
Però la veritat és que eres aviat, no?, per parlar de com ens anirà o qui no. Farem, sí que és cert, doncs, que els fitxatges han vingut amb moltes ganes, amb molta il·lusió, són gent molt treballadora i amb molt nivell, de veritat, i jo crec que quan aconseguim formar un equip, doncs aquest equip rullarà, de veritat.
Òscar, no sé si tinc una pregunta a tu des d'aquí, des de l'estudi.
Doncs parlem amb Salva Arco, el capità de la Bruixa d'Or Manresa. Hola, capità, bona nit, bon vespre.
Òscar, no, espera, és que no t'escolto gaire bé.
No sé si ara em pots sentir millor ara?
Aviam, són.
A veure, estem
ara,
en directe, eh? És coses del directe que diria aquell. Salva, què tal? Bon vespre, bona nit.
Bona nit.
Què tal l'experiència d'un acte com el d'avui amb aquesta presentació de dalt de tot, no? Pel que sentim i pel so d'ambient, sobretot, que ens arriba des del Cursal.
Sí, doncs la veritat que molt emocionant, no? L'acte doncs, ha estat perfecte, ha vingut molts aficionats, la presentació doncs, ha sigut ja molt emotiva i la veritat que doncs, això pinta bé, no? L'equip, doncs, molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de començar la Lliga i, doncs, pel que veiem, doncs, l'afició i Manresa també, i sobretot i important, que estan al nostre costat.
D'aquesta pretemporada, de moment, es poden treure poques conclusions, no?
Sí, la veritat que encara és d'hora, portem pràcticament 3 setmanes treballant i bueno, l'única conclusió que sí que, i que és molt positiva, doncs, és que la gent, sobretot els nous, han vingut amb moltes ganes de sumar, de treballar i jo crec que la que aconseguim, com deia abans, formar un equip, doncs, això té molt bona pinta.
Esteu contents amb l'equip que s'ha format?
Perdona?
No, contents amb l'equip que s'ha format.
Sí, la veritat que, com dèiem, doncs encara és aviat, no? Ens falten molts partits de preparació i de pretemporada, però bueno, jo crec que són molt bona gent, jugadors molt bons, de molta qualitat, i com es comentava, doncs, quan que formem un equip i seguim treballant junts, això segur que rutllarà.
Esperem que sigui una temporada... Serà complicada, no? Això l'afició Salva ho ha de saber, perquè Manresa prou fa competint en una lliga tan dura com és l'ACB i amb el pressupost més baix de la categoria, com fa pocs dies ens reconeixia en aquests micròfons el vostre president, Josep Vives, que no serà gens fàcil, no? El repte que teniu per endavant aquesta temporada.
Sí, està clar que el Manresa sempre és un equip dels que ha tingut el pressupost més baix, però jo crec que també forma una mica part del caràcter de la gent de Manresa, dels jugadors que formen aquest club, no? Competir contra altres equips doncs, amb major pressupost, amb millors jugadors, i el secret d'aquí doncs, és aquest, intentar formar un equip que competeixi tots els partits, que li demostri al públic que sempre dona el 100% no? per l'equip, i jo crec que això és el que ens portarà al final doncs, a aconseguir victòries i el més important, doncs, intentar mantenir la categoria.
Salva, el que va passar la temporada passada, amb què us quedeu? No? De tot el que veu viure, aquella experiència, aquest any ha de servir per què?
Bueno, és cert que la temporada passada va ser una temporada molt dura. Hem d'intentar oblidar doncs, tot el dolent o tot el que ens pugui perjudicar per aquesta nova temporada i quedar-nos, doncs, amb un positiu, no? Que vam intentar lluitar fins al final, que ara sabem doncs, molts errors que vam cometre doncs, que no han de tornar a passar i sobretot el que et deia, intentar oblidar-nos, aquesta temporada és una temporada nova, que hem d'afrontar amb molta il·lusió, sense pensar en el que va passar l'any passat i res, tirar endavant.
Uh-huh. I tots estem molt pendents de què es diu que arriba des de Valladolid. Sembla que el club castellà té la ferma intenció de sortir a competir aquesta temporada, tot i que la situació que viu doncs, tothom sap la que és. Si no sortís, serien 17 equips. Lliga coixa, sí, però també baixaria només un equip per dir la categoria, no? També serien més opcions pel Manresa per aferrar-se a la permanència, no?
Sí, home, per una part sí que és cert doncs, que si el Valladolid no aconsegueix sortir, doncs, a priori doncs, seria una bona notícia per nosaltres, no? Perquè només va ser un equip, però tot i això jo crec que és d'hora encara per parlar d'aquests temes. Nosaltres ens hem de centrar en la pretemporada, no hem de pensar ara mateix ni en la permanència ni en cap tipus d'objectiu així a llarg plaç. Per una altra part també doncs, és una llàstima no? que tal com està la situació econòmica doncs, la Lliga només es quedi en 17 equips, que hi hagi equips que no puguin sortir i altres que no puguin pujar. Jo crec que això el que fa és devaluar una mica la Lliga. No? En aquest aspecte, doncs, com ja dic, no sabem si sortirà o no sortirà. Té una part positiva i una part negativa, però bueno, esperem que el que faci doncs, sigui millor pel nostre club, pel Bàsquet Manresa.
Doncs veurem què passa i també és cert que aquesta temporada acostuma a haver algun equip que dona la sorpresa, per què no? Que pugui ser la bruixadora aquest any.
Doncs sí, ja et dic, nosaltres estem entrenant amb moltes ganes i molta il·lusió i nosaltres tenim clar que els ho donarem tot. No és difícil doncs, perquè hi ha equips amb millors jugadors que nosaltres, però el que deia abans, si aconseguim formar un equip... Per què no, com dius tu, poguer ser nosaltres la sorpresa d'aquest any?
Bueno, ja acabo, ja et deixo. Capità, algunes paraules que li dius a la vostra afició?
Doncs res, primer de tot donar les gràcies a tots els que han vingut aquí i a tots els que no han pogut. Sé doncs, que aquest any tornaran a estar al nostre costat com cada any han fet. a dir-los que ho tenim clar, que és el que hem de fer els jugadors, hem de donar el 100%, hem de lluitar per tornar a aprofitar aquesta oportunitat que ens ha donat el bàsquet, no? I el que els deia, que vinguin al Congost, que gaudiran, que disfrutaran i sobretot veuran un equip que deixa la pell a la pista.
Molt bé, tu prepara't, que la teva temporada, la teva aportació també és clau, en aquest Manresa, la Bruixa d'Or.
Ho sé, estic entrenant a tope i preparant-me, ja dic, per ajudar l'equip al màxim i intentar que això vagi el millor possible.
Molt bé, capità Salvar, com un plaer i molta sort per aquesta temporada amb la Bruixa d'Or.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Doncs els protagonistes que passen en directe pel Bàsquet al Dia, la jornada en la que, ja ho sabeu, la Bruixa d'Or s'està donant a conèixer els seus aficionats. Adrià, estàs per aquí?
Sí, doncs estic per aquí. Doncs ha acabat de representar-se, diguéssim, una sorpresa que hi havia per l'afició, que és un mapping, és a dir, una espècie de projecció amb diversos grups. Hem pogut veure la Bruixa d'Or, diferents jugadors, diferents doncs, imatges sobre el club. La Bruixa d'Or era molt ambient quan s'ha acabat doncs, de aquest mapping, que és una total innovació i una sorpresa que tenia, com hem dit, doncs, el club preparada per l'aficionat aquí. Tot i que l'acte, diguéssim, que s'ha acabat, la gent encara no es mou i els jugadors els podem veure com passen entre ells i ara sí. Doncs l'speaker que acabarà aquest acte i s'acabarà doncs, aquesta presentació 2013-2014 del bàsquet de la Bruixa d'Or doncs, com a finalitzat. I aquella cosa és que els jugadors preparats perquè demà juguen un amistós de pretemporada contra el Barça en el que serà doncs el torneig de la ciutat de Sabadell.
Molt bé, doncs veurem, estarem pendents del que passa demà en aquest amistós entre la Bruixa d'Or i el Barça. Adrià Santa Susagna, moltes gràcies i bona feina des de Manresa.
A vosaltres.
Una abraçada, vagi bé. I els partits de pretemporada que segueixen, ràpidament, el Pau Ortés 79, Guipúzcoa Bàsquet 77, ahir Caix 78, Clavijo 76, avui es juga, està en joc el Palència Bilbao Bàsquet i per demà dissabte Reial Madrid València Bàsquet, Estudiantes Caix Saragossa, la Bruixa d'Or, com ara comentàvem, davant del Barça i Fiat Joventut UCAM Múrcia. De fet, l'equip de Salva Maldonado culmina la seva estada al Pirineu amb aquest darrer partit amistós. Recordem que dimecres passat es van desplaçar fins a Vieja per disputar un partit davant de l'equip de l'Unicaja de Màlaga i que va acabar amb un 71-79 pel conjunt andalús. Pel que fa a la Decor, també destacar el partit Força Lleida River Andorra de demà a Oliana a 8:15 del vespre. L'entrada per aquest partit és lliure. Deixem el bàsquet, la CB, també aquest apunt de la LE, per parlar del Eurobàsquet. Hem de marxar a Eslovènia i avui també a Finlàndia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Do you hear the crazy game? Do you smell the scent of glory? Do you feel the hug of fame?
Come and feel Slovenian. Doncs anem, Xavi, amb un Eurobàsquet al que avui s'han jugat dos partits del grup E.
Doncs Lituània ha guanyat a Bèlgica 86-67 i Ucraïna a Sèrbia, atenció, sorpresa, per 82-75. A les 9, és a dir, ara mateix, comença el França-Letònia. Lideren el grup Lituània i Sèrbia amb 3 victòries i una derrota, seguides per Ucraïna amb 2 victòries i 2 derrotes. Després estan França i Letònia amb un partit menys, el que comença ara, i tanca el grup Bèlgica, ja eliminada amb cap victòria en 4 partits. El grup F, el d'Espanya, el que ens interessa, avui descans. 3 equips encapçalen el grup amb 2 victòries i una derrota, Itàlia, Eslovènia i Croàcia. I 3 equips els segueixen amb una victòria i 2 derrotes, Espanya, Grècia i Finlàndia. Per tant, com veieu, màxima igualtat. Demà juguen Croàcia davant Itàlia i Grècia davant Eslovènia. Però el partit que més ens interessa, com us deia, el d'Espanya-Finlàndia, és a 6:15.
I anem cap allà perquè avui al migdia hi ha hagut roda de premsa a Ljubljana, no?
Doncs sí, com sentíem al principi del programa, José Manuel Calderón ha parlat i ha parlat sobre els errors comesos davant Grècia.
Yo creo que un poco todo. Yo creo que luego te pones a ver el partido más tranquilamente y sí, vemos cosas, exactamente. No ves el partido entero, pero ves cositas, ¿no? Y yo creo que al final, pues eso, pues te das cuenta que igual se perdieron algunos balones, metieron alguna canasta con algún error nuestro en alguna en algún error defensivo que tuvimos, ¿no? Que bueno, pues que tenemos que estar todos ahí más unidos. Pero bueno, errores típicos, pero errores que no tienen que pasar a estas alturas, ¿no? Sobre todo cuando juegas contra un equipo que se está jugando todo como se jugaba Grecia. Pero bueno, ya te digo que realmente bueno, pues, ha pasado, esta página está ya para atrás y bueno, pues tenemos un entrenamiento hoy para preparar el partido de Finlandia y luego prepararemos el de Italia, o sea que esto hay que seguir para adelante, ¿no?
El base dels Dallas Mavericks també ha reconegut que la derrota de dijous és l'únic error que es podien permetre en aquesta fase.
Realmente no, yo he dicho lo del comodín por ponerle una excusa. O sea, realmente a mí me hubiera gustado ganar los tres partidos, ¿no? Y no pensar en ese comodín. Pero también vuelvo a decir, ahora mismo estaríamos aquí de otra forma si este hubiera sido el partido de cuartos, ¿no? Y haber cometido este error. Creo que tenemos tiempo para ya te digo, no mejorar o no cambiar muchas cosas. Y es solo, bueno, son unos pequeños detalles y, bueno, pues que hubo una coincidencia de muchas cosas que no salieron bien en momentos puntuales, pero nada más, ¿no? O sea, sinceramente, mucha tranquilidad y intentar hacerlo mejor el día siguiente y no tener prisa, ¿no? Yo creo que Finlandia pues va a ser un partido complicado, ellos también se juegan todo y tenemos que estar ahí y jugar 40 minutos. Estemos por arriba, estemos por abajo, pero va a ser hasta el final. Gane y no hay que ganar de 30 ni se va a perder de 30 y que nos vale, hay que ganar de 1 y eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Para ir sumando y dando pues el pasito siguiente.
Per la seva banda, el seleccionador Juan Antonio Orenga ha insistit que perdre davant els grecs entrava dins el possible i que la situació no és preocupant.
Lo que no puedes hacer es en una situación como esta rasgarte las vestiduras, decir que desastre, vale, ha pasado, ya lo hemos vivido otras veces, pues vamos a cuál es qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué hubiéramos podido hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para seguir adelante? ¿Qué podemos hacer? Pues Finlandia, Italia. Que en otras situaciones hay otros equipos que eso, esa presión les asusta o hace que vayan para atrás o hace que el equipo se disgregue. En este es al revés, hace que el equipo se junta más, que confíe más en sus posibilidades y que busque optimizar los recursos que tiene. Entonces, vamos a ver, no estoy diciendo que vayamos a ganar los dos partidos fáciles y seguros, estoy diciendo que estamos convencidos que los vamos a ganar, que nos va a costar mucho y que quizá hemos aprendido a ver que no vamos a ganar todos los partidos por 20, sino que podemos ganarlos por 3, por 4, ir en el marcador con alternancia y al final llegar y rematar. Eso es importante que lo hayamos asimilado también. Venimos de unos años en los que eso no es lo habitual.
El tècnic afegeix a més que aquesta generació d'Espanya està molt acostumada a jugar amb pressió.
No, nuestro equipo con presión juega bien. Vale, sabemos jugar contra situaciones de estas. De hecho, José lo ha dicho y vosotros todos habéis estado en los europeos anteriores, en los Juegos Olímpicos, siempre ha habido esas situaciones en las que ha habido altibajos y el equipo sabe rehacerse porque mantiene el grupo nunca se dispersa. Nosotros tenemos muy claro que, imagínate que hubiéramos ganado ayer, de los partidos que quedan, tendríamos que ganarlos todos menos uno. Vale, es lo mismo, hemos perdido ayer, tenemos que ganar los que quedan. Si queremos ser campeones, tenemos que ganar los que quedan. Si queremos llegar a cuartos, tenemos que ganar a Italia y a Finlandia primero. Si no hacemos eso, es complicado.
Per últim, Orenga també ha fet referència als jugadors tocats amb diversos cops com Sergi Llull i Ricky Rubio.
Bueno, golpes. Golpes, son golpes que esperamos que se recuperen. Es lo bueno de esta segunda fase que tienes 48 horas para poder recuperar gente. Si hubiera sido la fase anterior, pues probablemente los golpes nos hubieran hecho que alguno se hubiera quedado en el partido de hoy fuera. Como es mañana, yo creo que hay tiempo de recuperar a todos.
Precisament, Ricky Rubio, un dels tocats, va ser un dels que va parlar ahir després de la derrota amb Grècia.
Bueno, un juego duro, más se ha cargado con faltas en un inicio y, bueno, segundo cuarto creo que hemos perdido un poco el ritmo del partido que llevábamos bien en el primer cuarto y nada, ha sido una batalla fuerte que al final se ha decantado por ellos. Ha habido fases que hemos controlado el partido, ha habido fases que no y bueno, a corregir esos errores. Sí, es complicado, no hemos controlado muy bien el balón. Corregir esos errores e intentar que los dos partidos que quedan, pues ganarlos.
I és que ara, per la partit de demà davant Finlàndia, només hi ha una possibilitat.
Sí, ahora nada. Ahora pensar en Finlàndia, la verdad es que está jugando bien y tenemos que ganar sí o sí.
Doncs les valoracions de Ricky Rubio, conscients tots del que els hi queda per endavant i més després de la derrota d'ahir davant de Grècia. I abans de marxar cap a Finlàndia, doncs, Xavi, no sé què podem destacar d'aquesta selecció, autèntica revelació d'aquest Eurobàsquet.
Doncs podem parlar una miqueta d'aquesta Finlàndia desconeguda i és una bona idea doncs, analitzar una mica perquè els oients ho coneixen una mica. És un equip que s'ho juga quasi tot al triple, sent l'equip que més ho intenta per partit amb quasi 30 llançaments de 3. Si tenen un bon dia, sens dubte que Espanya pot patir. Tot i això, els finesos són un dels pitjors anotadors del campionat amb 70 punts per partit. Recordem que el descarat conjunt de Finlàndia es va carregar la primera setmana de competició a la Turquia d'Illa Sova i Turkoglu, després va fer fora del torneig a la històrica Rússia i va acabar menjant-se la perillosa Grècia Butxi d'Espanya. Això sí, dijous va caure per 25 punts davant Croàcia a la segona fase. El base del Kimki Petteri Koponen és el seu home de referència amb 12,5 punts per partit i 4,7 assistències. A la pintura lidera les estadístiques Tuukka Koti amb 6,7 rebots. Kimmo Murinen és el seu màxim taponador. Quant a experiència internacional, l'alè Sean Huff ha jugat a la Lega italiana. Gerard Lee ho ha fet al Budugnost i Sasu Salin a l'Olimpia de Ljubljana, mentre que l'escorta Samuel Hampa juga a la Decor a la Corunya. Qui no hi serà demà, el partit de demà, és Hanno Motola, lesionat de gravetat al genoll davant Grècia. Espanya ha jugat 16 vegades davant Finlàndia i ha guanyat 14. Cap jugador espanyol actual s'hi ha enfrontat, ja que el darrer enfrontament, el darrer partit, va ser l'any 95 a l'Eurobàsquet d'Atenes. Ricky Rubio no tenia ni 5 anys i qui va jugar va ser, precisament, Orenga, sent dels millors en 14 punts i 9 rebots.
Doncs em quedo amb aquesta dada, Xavi. 16 vegades davant Finlàndia ha jugat a Espanya i ha guanyat 14. Només ha perdut 2 vegades. És a dir, que si ens aferrem a les estadístiques, hauria de succeir un daltabaix perquè la selecció d'Orenga perdés demà a 6:15 de la tarda contra els finlandesos.
I una de les dues que va guanyar va ser fa 46 anys. O sigui que, bé, les dades històriques, com ens podem imaginar o preveure els aficionats, lògicament Finlàndia mai ha estat ningú en el panorama internacional, amb tot el respecte, però, en tot cas, Espanya hauria de guanyar sí o sí, evidentment, en aquest partit clau vital per de cara a la classificació demà davant de Finlàndia, que tot i que ha estat la sorpresa, segons tothom, sens dubte, del torneig pels resultats que acabem de comentar abans, no ha de ser problema per Sergi Jui, Ricky Rubio i companyia, sobretot aquests dos, atenció al tema de les lesions, d'aquests cops que és important que ho netegin perquè puguin estar al 100% físicament. Com sempre, Marc Gasol, home clau per aquest partit.
Doncs, sens dubte, ja es va demostrar ahir, davant de Grècia, que ràpidament es va carregar de faltes personals al bo del pivot de Sant Boi amb aquestes 3 ahir ràpid i després doncs, Espanya de guanyar de 12 se'n va anar a Marc a la banqueta i la truita va girar.
I de fet hi ha hagut dependència a Gasol i de fet, Òscar, hi ha hagut polèmica amb aquest tema de les faltes de Gasol perquè a la roda de premsa d'ahir a Orenga li van preguntar a tots els mitjans espanyols desplaçats que per què no havia substituït a Marc Gasol precisament quan als 8 minuts va fer la segona falta i ja en portava 8 minuts del primer quart i com ara...
Seria l'ABC del tècnic, no? I més amb un home clau
i com ara ben deies guanyant de 12, doncs llavors sembla ser que va haver-hi un gest que van veure per la televisió, fins i tot ho va comentar el comentarista Antonio Sánchez, en el que Orenga anava a canviar-lo i Marc Gasol li va dir no, tranquil, que vaig bé, que no la faré. I al minut, zasca, tercera falta personal, va estar assegut durant tot el segon quart, Grècia es va tornar a ficar al partit, se'n va anar al descans doncs, 4-5 a dalt, i llavors sí, a la tercer quart va tornar Marc Gasol i ho va fer molt bé, però va tornar a ser un altre cop, tornar a arrencar amb un partit que potser es podia haver evitat aquest final igualat si les coses haguessin d'anar d'una altra forma.
És el que t'ha comentat, tot i la tercera de Marc en els primers minuts, 5-6 minuts de partit, etcètera. Però Espanya va tenir opcions.
Sí, de fet...
Amb un final igualat a falta de 5 minuts per acabar.
Efectivament, amb 64-64 el marcador. De fet, tot i les crítiques que hi ha hagut a través de Twitter, als mitjans de comunicació, com dèiem, espanyols desplaçats, crítiques doncs, normals perquè se li exigeix molt a Espanya, doncs, malgrat tot això, està clar que en aquell final igualat podia haver guanyat qualsevol, com comentàvem ahir amb el Josep Garriga. comentar amb el nostre tècnic, i parlàvem ahir en aquesta tertúlia improvisada que fèiem, doncs podia haver guanyat qualsevol. El que passa és que Spanoulis va estar espectacular en aquests 5 minuts. Recordem que Grècia va estar molt encertada en aquest rush final, aquests 4 minuts, perquè va fer 4 de 5 en tirs de camp i 4 de 4 en tirs lliures. Grècia va escollir molt bé les opcions, jugant un pick and roll frontal a cada decisió entre Spanoulis i Borussis, els seus dos homes experts, i va saber llegir molt bé aquestes situacions davant d'una Espanya que també la cinquena falta de Claver li va fer mal.
4 minuts per un quart de 10 de l'espre, dèiem, 16 victòries o 16 vegades que s'ha enfrontat Espanya contra Finlàndia, 14 victòries del combinat espanyol.
Davant els llops.
Exacte, davant dels llops, com se'ls coneix. Hauria de succeir un daltabaix perquè demà parés Espanya contra Finlàndia, però compte, Xavi, perquè venen d'un grup on s'han carregat a Turquia, s'han carregat a Rússia, han guanyat a Grècia.
Estan crescuts, compte, hi ha una
ara també certa... És cert que Croàcia va passar per sobre en el primer partit de la segona fase.
Estan crescuts, tenen 1.000 aficionats allà desplaçats, el país està doncs una mica bolcat amb aquesta sorprenent participació, presència, el que està fent la seva selecció de bàsquet en un país on no hi ha cap de tipus de tradició de bàsquet, i doncs estan molt contents per això aquest sobrenom que ja la federació els hi ha posat, fins i tot un logo i un videoclip dels Jobs. Crec que la traducció és Susenjin, crec que vol dir Jobs del nord, i així és com els estan anomenant, i han fet com una mica d'eslògan des de la federació finesa doncs per impulsar doncs aquesta magnífica campanya que estan fent. Però recordem que dijous van perdre per 25 punts davant Croàcia.
Exacte. Doncs parlant de llops, els jugadors de la selecció finlandesa s'ho creuen i molt. Escolteu. Així sonen, sí, així sonen els llops. Els llops de la selecció... Sí, aquests són els jugadors.
Juntament de llops, eh?
Aquests són els jugadors de la selecció finlandesa, doncs això fent de llops. Fent de llops.
El Ricky
però
Rubio.
Tinc més, Xavi, i amics oients. Així canten l'himne als seguidors, més de 1.000 a Eslovènia, per donar ànims als seus jugadors. Sembla?
Gallina de piel, com ahir.
Sí, tant.
Hem pogut veure a la pàgina de l'ACB abans, Òscar, doncs aficionats, una aficionada finesa amb un vídeo que hi està penjat a la pàgina oficial de la Lliga Endesa, i bé, semblava absolutament boja amb la seva selecció. Per tant, com dèiem, aquests 1.000 aficionats, aquest miler d'aficionats que està allà ho està vivint a tope, aquest fenomen, com deien, ara sí diré bé la paraula, Susenjin, no?
Vols saber què és exactament?
Digue-m'ho, per favor.
A veure si el nostre convidat ens pot treure de dubtes. Marxem fins a Helsinki, fins a Finlàndia, i és rigorós directe, falta un minut per un quart de 10 del vespre, allà és una hora més. Cristian Colàs, què tal? Bona tarda, bona nit, bon vespre.
Bona tarda, bona nit, bon vespre.
Allà és una hora
més. Una mica de tot.
Exacte.
Aquí us puc dir bona nit,
Bueno, ja. Aquí també, Aquí ja dic, són les 9 i quart, un quart de 10.
Nit tancada ja,
a aquesta hora. Escolta,
allà quan és nit tancada, és tancada,
Entrenador de futbol.
Molt tancada. Entrenador de futbol.
De Barcelona, de Sant Andreu, per ser exactes, no?
Sí, senyor.
Crec que serà la primera vegada que trucaran d'una ràdio per parlar de bàsquet.
Per parlar de bàsquet, sí.
Sí, oi?
Per parlar de bàsquet, sí.
Val. Bueno, de bàsquet, o més que de bàsquet, volem parlar de l'ambient, no? Del que es respira...
La situació, la sensació.
Exacte. Què es respira a Finlàndia, no? Quan estem parlant de la selecció revelació d'aquest Eurobàsquet.
Doncs ho comentàveu molt bé fa un moment, és a dir, un esport secundari, minoritari, terciari, podríem dir, un esport poc seguit fins fa, doncs, aproximadament, des de Lituània 2011 és quan comença el boom aquí a Finlàndia del bàsquet. us puc dir que abans de l'europeu doncs, aquí no es televisaven els partits de la selecció finesa de l'equip nacional de bàsquet, llavors un esport poc seguit, hi ha una fornada bastant bona de nanos, pel que sembla, tenen en Koponen és el màxim exponent, estan començant a sortir jugadors a jugar fora, lligues europees, llavors bueno, va estar un boom important. I el que dieu, doncs la resposta esportiva està sent bona i la resposta per part de l'afició, doncs, doncs bueno, està, va en consonància amb el que l'equip està fent. El desplaçament de gent a Eslovènia ha estat espectacular i el seguiment aquí al país està, bueno, demà donen el partit, s'ha muntat una pantalla gegant aquí a Helsinki, que només s'utilitza, doncs, per campionats de hockey gel i el cas de... Bueno, no es va utilitzar ni per el Finlàndia-Espanya de futbol, és a dir, que no és una cosa... I, bueno, i aquí, doncs, ara mateix, la selecció de bàsquet està en boca de tothom.
Perquè allà l'esport rei és l'hockey gel, no?
Hockey gel, sí. Aquí, com heu dit molt bé, els llops són de bàsquet i els jugadors de futbol són l'equip nacional de futbol són els mussols. O sigui, us podeu imaginar la comparació també. A mi m'agradaria tenir un equip de llops que no és mussols. No? I aquí una
per competir, no? Està clar.
Imagina't, sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Per atacar, com a poc per atacar.
Exacte, doncs aquests del bàsquet estan atacant d'allò més. S'està convertint en tot un fenomen. No sé què diu la premsa ja del país.
Sí, el seguiment està sent molt fort a nivell de premsa també, és a dir, la veritat és que el que més ha xocat també és el desplaçament d'aficionats a Eslovènia, és a dir, no s'esperaven ni que a primera fase ni a segona doncs hi hagués aquest seguiment d'aficionats. La gent està engegada, la gent s'ho creu, això fa que l'equip, que la selecció s'ho cregui, els resultats estan arribant i no es descarta res. Ara mateix la situació de l'equip nacional és com per estar prou orgullós, aquí la gent ja està orgullosa d'on s'ha arribat. Però és un equip molt treballador, és un equip bueno, que, com heu dit, ha tingut grans resultats i després, doncs, l'altre dia contra Croàcia, doncs, va obtenir el que teòricament doncs, bueno, tothom esperava, però que no es descarta, aquí no es descarta res de cara a demà i menys amb la situació, tot i que es coneix el potencial de la selecció espanyola, però no descarten donar la sorpresa, és a dir, bueno, s'ho estan creient i si arriba. No aspiren a guanyar el títol, però per què no? Si es veuen en condicions i van passant fases, doncs per què no ho descarten.
Sí, sí, home, no. Després de deixar enrere seleccions de la primera fase com Turquia o Rússia, o guanyar a la mateixa Grècia, que ahir doncs va fer el que va fer contra Espanya,
sí.
Mai se sap, no? Tampoc el món de l'esport no és quatre.
Sí, tot i que sigui un europeu, també si em poso a la pell de selecció grega i d'altres seleccions, no? Quan jugues contra Finlàndia, doncs no és el mateix segurament que jugar contra Espanya, doncs pel tema del nivell de jugadors, de fama i tot això. Llavors, és el clàssic partit que al futbol diuen, no? Quan vas a jugar contra el CUE, no? El partit trampa, el partit perillós. Llavors, en un europeu i d'aquest nivell, amb la professionalitat dels jugadors, no deuria passar. Però tots sabem que com a esportistes, doncs no encara és igual un partit... i parlo de futbol, no? Que ara és un partit igual contra el Barça que contra el Valladolid. Això és així. Llavors, bueno, doncs potser s'estan trobant amb això i que la selecció està treballant bé. O sigui, no és qüestió que siguin de mèrits dels oponents, dels rivals, sinó que jo crec que l'equip nacional finlandès està tenint els seus punts forts i ja et dic, s'ho estan creient i s'estan trobant amb... Bueno, la situació... Salta jo quan tot l'entorn bufa... cap al mateix lloc i, bueno, s'estan trobant en la situació i estan fent.
Cristian, de fet, van ser novens fa 2 anys a l'Eurobàsquet de Lituània el 2011, o sigui que...
Sí. Poden, I no això, sé, va ser això va ser el boom. Això,
exacte, va ser la seva millor classificació. Ara ho estan petant, no?, com es diu així vulgarment. Sí. I jo tinc una pregunta que, si no te la faig, me moriré.
Dispara.
Ets entrenador de futbol. Escolta, allà entreneu pel vespre a camps coberts, descoberts, com vaig dir?
Aquí
n'hi ha dues temporades. No?
Cristian, perdona, entreneu amb què? 4 samarretes? 5 forros polars?
No, aquí n'hi ha dues temporades. La temporada d'estiu, que diuen que va aproximadament des del maig fins a l'octubre, i la temporada d'hivern, que va de l'octubre al maig.
I quina temperatura podeu entrenar?
La temporada d'estiu, home, mira, ara està començant a refrescar, llavors a aquesta hora pots fer... 14 graus, 15 graus, ara sí està bé. O sigui, ara estàs amb dessuadora. Jo encara vaig amb pantaló curt, jo encara no. Però després a l'hivern tens dues opcions. si et toca entrenar fora, jo no has de portar tampoc molta roba. N'hi ha camps de coberts, que es pot entrenar dins, llavors pots anar també... Ja vas amb pantaló llarg, de totes maneres, i tot això. I n'hi ha, si et toca descobert, home, doncs amb una bona samarreta tèrmica, una de sol, l'abric... Jo soc de treure l'abric a meitat de sessió, eh? Jo soc llatí, m'escalto ràpid, i a meitat de sessió tinc l'abric pirat. I jo vaig amb la tèrmica i amb la de sol, faig bé. Uns mitjons, condicions i això, però... Depèn, però no, jo porto bé. No és entrenar la fi del món, ni sí que fa fred, i n'hi ha dies de molt fred, però pensa que si fan més de 15 graus no s'entrena a l'exterior, està prohibit completament.
Jo he
entrenat, jo puc dir...
Fa menys de 15 graus, has dit, si fa menys de 15 està prohibit.
A sota 15, sí, sota a partir 15. De sota 15 ja no entrena ningú fora, a l'exterior, llavors...
Normal. Jo us puc diria que no és recomanable, sí. No?
Diuen que no és recomanable, però bueno, tens que sortir al carrer, o sigui, tu tens que fer vida, però clar, la vida que es fa és de casa al cotxe, del cotxe tot és tancat, llavors no és una cosa que... Ara, quan entrenar i tot això, doncs home, la cosa canvia, però es porta bé, no? Jo he estat... Us puc dir, entrenar a Barcelona i tot això, no hi ha humitat. Llavors, això fa molt.
Home, això s'agraeix també.
Si tu vas ben abrigat, no et cal el fred.
Exacte.
Llavors, el tema de la neu fa nosa. Al principi fa gràcia. Quan portes ja una setmana, doncs fa nosa. Però, bueno, és una experiència, no? Però pots viure. Aquí la gent hi viu, a l'hivern també.
I el paisatge tot nevat. Que maco.
És preciós.
Que melancòlic, eh?
Per la ràdio no es pot ensenyar fotografies, però la veritat és que hi ha dies de molta neu i bueno, no veus gespa, no veus res. La gespa artificial no es veu absolutament, veus tot blanc i és maco. Aquell dia és maco per fer fotos, perquè tu no pots entrenar, llavors una mica, et fa una mica la... t'espatlla l'entrenament i tens que... Però bueno, per la resta, molt bé, la veritat és que...
I demà, Cristian, demà la gent hi anirà als bars a veure el partit, al
sí,
final d'Espanya.
Sí, perquè s'aprofita. Mira,
a més,
dissabte,
fa bon temps, no?, per sortir al carrer, com dius.
Sí, és dissabte, fa bon temps, i aquí s'aprofita qualsevol excusa per juntar-se i per veure.
És una bona hora.
Aquí la gent no s'ajuntarà per no veure. Aquí la gent s'ajunta per veure, també. Llavors, és l'excusa perfecta, tant si es guanya com es perd. Va passar, a més, va passar la setmana, fa una setmana, avui fa una setmana que Espanya va estar aquí jugant a l'Olímpic, al partit de classificació pel Mundial de Brasil, i la gent ja va quedar abans, perquè era a les 9:30 aquí, era massa tard, però ja es va quedar abans, i demà és l'excusa perfecta per tornar a quedar després d'una setmana amb un event esportiu. Clar. Hi ha molts bars esportius, també, i tothom posarà el partit a les televisions. Llavors la gent surt, es queda en grup i...
Cervesa per regar-ho tot?
El què?
Cervesa per regar-ho tot, una mica?
Sí, cervesa i el que no és cervesa. Alcohol, diríem, alcohol.
Diguéssim.
No només de cervesa viu el finlandès.
Molt bé, doncs com vagin empatats aquesta gent, serà guapo estar un bar de
gràcia. Imagina't si hi ha pròrroga.
Jo vaig tenir l'opció de veure a l'Espanya-Finlàndia que van jugar a Gijón i que van empatar. El van veure a un bar esportiu, d'aquests multipantalles i tot això, que estava... n'hi havia moltíssima gent i... Us puc dir, amb la d'alcohol que n'hi havia per allà, l'empat, com el van celebrar, sembla... Jo no he vist celebrar mai una victòria així com van celebrar ells l'empat. Va ser algo espectacular.
Llavors, jo crec que en aquells moments no es nota ni el fred, no?
No, és que de fet jo crec que veuen tant per això, per intentar compensar el canvi de temperatura.
Si tu hi veus, però no. Si tu hi veus un triple del Rudy o del Ricky Rubio...
Ell ho celebra.
Tu ho celebraràs allà, no? Suposo.
No, home, jo no sóc gaire de celebrar, però per fer la guitza sí, però no sóc gaire de celebrar.
A menys que tinguis allà dos goril·les rossos d'aquests, però en principi sí, no?
Doncs està clar que té mèrit, que sent un dels països amb menys tradició, el bàsquet mogui tants aficionats a centenars de quilòmetres de casa la selecció finesa. Escolta, Cristian, explica'ns ja l'avinentesa. Fa un any, crec, just avui que estàs en aquell país, potser
avui,
no?
Avui, 13 de setembre, sortia des de Barcelona en cotxe.
Imagina't.
Vaig pujar en cotxe més d'aquí.
Imagina't. Fa un any vaig dir...
I vaig arribar al 16, 3 dies de viatge.
Fa un any vaig dir, d'aquí un any trucaré el Cristian.
ho tenia marcat. Tenies a l'agenda.
Exacte. Escolta, què fas allà, en el món del futbol? Quina doncs feina
estàs
fent ara?
Estic entrenant. A mi em porta una empresa que és Futbol Salou, que és un complex esportiu que ja n'hi ha a Salou. Llavors demanen un tècnic català i arribo jo aquí. Aquí estic desenvolupant tasques a nivell de muntar activitats esportives, tals com campus, com cursos per entrenadors, és a dir, donant una miqueta coneixement de metodologia catalana, el que treballem allà i les nostres idees. I estic entrenant un equip ara fins al 31 d'octubre i, bueno, és el meu bat, em quedaré aquí un any més segurament i s'està molt bé, és un país que es deixa... És un país que coneix la seva limitació a nivell esportiu. Jo crec que com el bàsquet, és a dir, és un problema d'esports col·lectius, aquí són atletes els que juguen. Jo tinc jugadors que fallen els caps de setmana perquè tenen competicions d'atletisme, perquè tenen competicions de salt i les guanyen, no? És a dir, són persones... fan moltíssima activitat esportiva a les escoles, llavors tens atletes i l'únic que estem intentant inculcar aquí és doncs, bueno, doncs que s'ha de pensar dins el joc, que no només es corre, no? Que tu no corres a futbol, sinó que tu jugues a futbol, el mateix pel bàsquet, i és una cosa que no entenc molt bé perquè l'hoquei gel, com bé sabeu, el primer esport del país, doncs, bueno, allà hi pensen, allà, és a dir, no s'ha aplicat a la resta d'esports col·lectius, no? I, bueno, la nostra tasca aquí, la meva tasca aquí en particular és aquesta, donar a conèixer una miqueta la filosofia del futbol català, la nostra manera de treballar, la nostra manera de fer, el boom del Barça i el boom de la selecció espanyola, doncs, ens ajuda molt a nivell de nom i de reconeixement, llavors, bueno, aquí estem una miqueta intentant... Jo sempre dic que estic treballant, però a la vegada estic aprenent molt i estic disfrutant moltíssim. Llavors, es fa el que es pot, que diuen.
Doncs un català de Barcelona, de Sant Andreu, per ser més exactes, que avui fa un any que està a Finlàndia. Escolta, que et desitgem molts èxits, eh? Que et vagi molt, molt bé tot per allà.
Moltíssimes
gràcies. Que sembla que està anant tot molt bé. Pots saludar la família, si vols aprofitar, que t'estan escoltant avui, imagino, per la ràdio.
Sí, no, ja ho saben, intento parlar amb ells sovint, però bueno, és el que més trobo a faltar, són família i amics, però saben que estic bé, que
el
som molt feliços.
El fan tomàquet, aquests menjars nostres d'aquí de la terra.
No creguis, això m'ho porto,
mira-l'ell.
L'invent que tot estigui envasat al buit, ja puc dir que és una meravella.
Molt bé.
Bé, doncs vigila demà amb el Susi Genki, amb el ramat de llops, i molta sort,
No m'ho seguin. Doncs, Cristian,
gràcies a vosaltres.
Colàs, català, entrenador de futbol a Finlàndia. Que vagi tot molt bé, insisteixo, i gràcies per haver-nos atès avui aquí al Bàsquet al Dia Ràdio Estel. Una forta abraçada, cuida't molt.
Igualment, una altra per vosaltres.
Adéu.
Doncs el Cristian Xavi, que ens parlava d'aquesta cirereta, d'aquest grup que és Finlàndia, però potser té la mala sort que s'enfrontarà amb una Espanya que sortirà amb el ganivet entre les dents.
Serà el lleó davant doble campió davant els llops, i probablement guanyarà el lleó espanyol perquè té més qualitat.
Doncs ho veurem demà a 3:45 de la tarda. Ho hem de deixar aquí?
Sí. Demà, doncs, demà a disfrutar del partit i dilluns a parlar-ne de què és el que ha passat i a preparar-nos per Itàlia dilluns, també.
Exacte, a mateixa hora, Demà a 6:45 contra Finlàndia, dilluns, darrer partit de la segona fase, 6:45 contra Itàlia. A Mario Ramírez, al control tècnic, Xavi Pagant a la producció. Tornem dilluns amb més bàsquet al dia a partir de 9:15 del vespre. Xavi, que vagi bé.
Bona nit, Òscar.
Bon cap de setmana. Vagi bé.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel.